I qui diu un quart, diu dos quarts també, Temps d'entrevista al Supermatí d'avui. Xavier Besalú és el nou membre de l'Institut d'Estudis Catalans. El ple de l'IEC va acordar el passat 13 de setembre la seva incorporació a la secció de Filosofia i Ciències Socials. Xavier Besalú i Costa, nascut a Sant Julià de Ramis el 1953 i resident a la Bisbal des de fa un grapat d'anys, és doctor en Pedagogia per la Universitat de Girona, on hi exerceix de professor del Departament de Pedagogia. Està especialitzat en Educació Intercultural, Didàctica i Currículum i Formació del Professorat. I justament és amb Xavier Besalú amb qui volem parlar en aquest moment. Senyor Besalú, bon dia, bona hora.
Bon dia tingueu.
L'Institut d'Estudis Catalans, escolti, és una institució altament reconeguda i valorada, però segur que hi ha gent que desconeix la seva existència i probablement la seva funció. No sé si ens la pot resumir així, ras i curt.
Res i curt, no ho sé. A veure, l'Institut d'Estudis Catalans, per dir-ho així en paraules gruixudes, és una estructura d'estat que va crear Prat de la Riba a començaments del segle XX amb l'ànim de tenir doncs, una instància científica i cultural de primera magnitud doncs, dedicada a la recerca i al pensament científic, diguem-ho així. Les funcions, a veure, les funcions han anat canviant al llarg del temps, perquè això quan es va crear, doncs com dic, molt a començaments del segle XX, universitats a Catalunya només hi havia la Universitat de Barcelona, i les universitats feien sobretot docència i en canvi recerca, investigació en feien poca, i en canvi l'Institut d'Estudis Catalans el que es proposava justament era fer aquesta tasca de recerca, d'intercanvi internacional en l'àmbit científic i cultural, que no feia ningú en aquell moment. Ara el fa altra gent, sobretot les universitats, i de fet l'institut s'alimenta en gran part de gent que treballem a les universitats.
Segurament l'Institut d'Estudis Catalans és també conegut per la seva secció dedicada a la llengua, que és un dels temes recurrents que surt de les informacions de l'Institut d'Estudis Catalans. No sé si ara arriba a l'any que vam saber que l'IEC eliminava els accents diacrítics, cosa que va generar certa polèmica. No sé si vostè està a favor o en contra d'això.
La veritat, doncs, en aquell moment no pertanyia a l'Institut d'Estudis Catalans, tampoc m'ho vaig plantejar, i si he de ser franc, jo els segueixo posant.
Jo li he de dir que també.
Ara també li he de dir que com que llegeixo molts treballs d'estudiants i d'altra gent, doncs efectivament si no posa l'accent diacrític, doncs com si fos, per entendre'ns, és un assumpte complicat. Efectivament la secció filològica és la secció més coneguda de l'Institut d'Estudis Catalans, que en té 5 de seccions, perquè és la garant doncs, de la llengua, del diccionari, de la gramàtica, i per tant m'imagino que com prenen aquestes decisions doncs, discutibles i controvertides, doncs ho fan sabent quines de les conseqüències i buscant doncs, la pervivència i el futur de la llengua. Per tant, acceptació per descomptat.
Senyor Besalú, des de la seva perspectiva personal i encara el respecte de la llengua, quan es decideix relaxar una mica el nivell d'exigència sobre un assumpte com la llengua, això és quan es parla que és en benefici de la comunicació entre les persones, això és bo o ens porta cap a la perversió extrema del llenguatge i en un últim extrem fins i tot cap a la seva desaparició, podria ser. Vostè què en pensa?
Jo exactament penso que és el contrari, La llengua és un assumpte viu, una llengua per viu i s'encara cap al futur quan és usada per la gent la va modificant, la gent va incorporant noves paraules i em sembla que el que han de fer els acadèmics doncs, és escoltar l'ús real de la llengua, facilitar-lo, i això des del meu punt de vista no vol dir relaxar l'exigència. De fet, hi ha moltes normes que no tenen cap explicació lògica, que són fruit doncs, de la història, de l'etimologia, del que vulguis, i en aquest sentit no crec que la llengua de cap manera en surti perjudicada. Al contrari, si el que es busca és l'estímul i facilitar l'ús de la llengua oral i escrit i per mitjans tecnològics, que és el que ara es porta, em sembla que en cap cas això va en contra ni de la llengua ni de la mateixa exigència, que és la paraula que ha fet servir vostè.
Senyor Besalú, saltem canviant d'àmbit. Una de les seves investigacions, o les seves investigacions, millor dit, algunes d'elles giren al voltant de la immigració, la interculturalitat, l'escola i com s'integren aquestes persones nouvingudes en un model de societat com l'actual. No sé quina... Vaja, li faré una pregunta molt genèrica i que segurament necessitaria de molt més temps, però vaja, segur que som capaços de centrar la pilota en el nostre àmbit. No sé quin diagnòstic fa vostè ara mateix del grau d'integració al qual s'ha arribat al Baix Empordà per part de les diferents comunitats de persones migrants.
Bé, sí, la pregunta és genèrica i per tant la resposta també haurà de ser-ho, perquè les realitats són molt diferents. A veure, el primer que diria és que el que ha passat a Catalunya aquests darrers 20 anys és inaudit al món i que tenia tots els números perquè això generés conflictes greus i extraordinaris a diferents pobles i barris, i això s'ha evitat. I s'ha evitat, primer, perquè aquí hi ha una tradició que ja venia de la immigració de la resta d'Espanya, perquè a nivell urbanístic s'ha aconseguit que els índexs de concentració en determinats barris no sigui com, per exemple, el que passa a barris de París o barris de Lió. I en tercer lloc perquè, afortunadament, va coincidir amb uns anys, sobretot els primers d'aquest segle XXI, en què les coses a nivell econòmic anaven bé i les administracions públiques i els mateixos ajuntaments van poder fer unes certes polítiques d'inversions que han, diguem-ho així, evitat mals majors. Dit això, la feina a fer és gran encara i és extraordinària, i podem posar-nos a la boca el tema dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'estiu passat per mostrar com, a vegades, les aparences enganyen. És a dir, la integració o el formar part i sentir-se part d'una comunitat humana és una qüestió que té causes objectives i coses que es poden mesurar, però també en té una altra part que són molt difícils de mesurar perquè tenen a veure amb els efectes, amb els sentiments, amb les identitats, i aleshores aquí no depèn només d'aquestes qüestions que dèiem. Aquesta gent, aquests nanos, parlen català, han anat a l'escola catalana, tenen una feina la major part d'ells, sinó que hi ha alguna cosa, les persones no som només matèria, diguem-ho així, no som només dades, sinó aquestes qüestions són més íntimes, i és aquí on probablement tenim un repte en la qual encara tenim molt a investigar, perquè hi ha moltes coses que no sabem. De manera que la conclusió de la pregunta genèrica que em feia és... S'ha fet bona feina. El Baix Empordà tenim un 25%, així en termes generals, de població estrangera. Això s'ha fet en molt poc temps i això és un tema complicat perquè s'hi barregen temes econòmics i temes culturals i temes lingüístics i de tota mena. I, per tant, diguem-ne que la incorporació d'aquesta nova població a Catalunya encara té uns quants quilòmetres a fer.
Senyor Besalú, hi ha... Vaja, les diferents comunitats de persones migrades que tenim a casa nostra, no sé, probablement estiguin en la segona o en la tercera generació, ja estic parlant dels més joves que estan a les escoles, als instituts, deuen formar part d'això, de segona o tercera generació. Quantes generacions, si m'ho sap dir, han de passar perquè aquestes persones se sentin plenament integrades i se sentin tan catalans o tant de l'Empordà com el que més, i probablement sense òbviament sense renunciar al seu origen?
A veure, la recerca que jo he fet i que jo conec dona respostes diferents a aquesta pregunta. La primera que diríem és que la integració de persones nouvingudes, en aquest cas a Catalunya, no depèn només de les persones nouvingudes, també depèn de les persones que ja hi eren, diguem-ho així. Uh-huh. És un camí que té doble direcció. Exacte. I per tant, l'esforç s'ha de fer per totes dues bandes, perquè hi ha una qüestió també de percepcions. La segona cosa, a veure, la immigració no és una cosa que s'heredi, és a dir, a l'hora de parlar-ne podem parlar de primera generació, segona generació, tercera generació, però diguem-ne que en termes científics això és fals. Aquí hi ha els que emigren, hi ha els fills dels que han emigrat, que ells no han emigrat, per tant, no tenen per què heredar aquest desplaçament que han fet els seus pares o els seus avis, perquè ells no l'han fet. Tant és així que alguns d'aquests nets...
Disculpi'm, això està clar, però hi ha un fet que és obvi, que és que quan un nano viu a casa d'una família que ha vingut de fora i que es continua sentint i que continuen parlant sempre en clau de, és que nosaltres som aquí però som d'allà, vaja, això en algun moment, en qualsevol moment, millor dit, acaba tenint ascendència sobre els més joves també.
Sí, sí, és evident, perquè, a veure, a cada família es viu, jo què sé, la llengua, la religió, els mitjans de comunicació, els menjars d'una determinada manera, i això és cert. Però, en tot cas, al parlar, doncs, de segona generació d'immigrants, fem una mica de trampa, perquè la immigració no s'hereda. I el que s'hereda és una altra cosa, eh? I, per tant, diguem-ne que això fins a cert punt il·lustra aquesta mena d'estigma, aquesta mena d'etiqueta, doncs, diu, bueno, quantes generacions han de passar perquè encara a mi em segueixin considerant un immigrant. A veure, un altre sentit, vostè a la presentació deia que jo era fill de Sant Julià de Ramis i que fa dos més de 30 anys que visc a la Bisbal. Bé, per a la gent de la Bisbal que té menys de 40 anys, jo sóc de la Bisbal per descomptat perquè sempre m'hi han vist. Però per la gent de 70 anys, doncs segueixo sent una persona estranya. No saben d'on sóc d'origen. És a dir, per això deia que és una relació, doncs, que té aquestes dues direccions, eh? Clar. Aleshores, una cosa que ens han mostrat, doncs, aquesta gent, fills de famílies estrangeres, és que els catalans, els que havíem nascut aquí, no vivim la catalanitat de la mateixa manera. Per dir algunes coses, hi ha catalans que parlen habitualment català, hi ha catalans que parlen habitualment castellà. Hi ha catalans pocs que van a missa cada diumenge i n'hi ha molts que passen de religions. Hi ha catalans que són carnívors i n'hi ha que són vegans. Hi ha catalans que són del Barça i n'hi ha que són de l'Espanyol o del Madrid. Què estic dient amb això? Que hi ha moltes maneres diferents de ser català i que es pot ser català, doncs, practicant la religió musulmana, i que es pot ser català, doncs, coneguent el català i el castellà per descomptat, però també parlant habitualment el lamasic, si és que és aquesta llengua que parlen, eh? Per tant, quantes generacions es necessiten? Doncs dependrà dels catalans en general. És a dir, també hi ha encara en algunes ciutats, Sant Feliu o Palafrugell o el que sigui, que encara els fills, els nets, els besnets dels que van emigrar, doncs, de Cuevas Bajas o de Pozo Alcón o d'allà on sigui, encara són vistos com a elements estranys per part de determinada població catalana. I al revés, hi ha, doncs, besnets d'aquesta gent que es revolten quan són considerats encara elements estranys. Què vull dir amb tot això? Doncs que necessitem, doncs, que tothom sigui reconegut, que tothom tingui accés, en aquest cas que parlem amb un mitjà de comunicació, els mitjans de comunicació, que tothom pugui ser alcalde del seu poble, sigui qui sigui el seu avi, en aquest cas. Ho hem demostrat aquí a Catalunya en alguns casos, començant per un president de la Generalitat. Són processos llargs i, en tot cas, demanen l'esforç de la persona, doncs, filla, neta o besneta de persones que han emigrat, però, en tot cas, també hem de dir que els fills i els nets no som calcomanies dels nostres pares o dels nostres avis. Tenim dret a ser persones independents, amb les nostres arrels, però l'avantatge de les qüestions culturals és que es poden aprendre, es poden canviar, a diferència de les qüestions genètiques.
Senyor Besalú, per acabar, creu que això a llarg termini ens podria conduir cap a una espècie de, no sé si dir-ne, permeti'm l'expressió, de pangea cultural en el que puguem deixar de parlar de cultures o de nacions i parlem simplement de persones?
Doncs no. No, perquè les persones podríem dir que tenim tres capes. Una capa que és el que formem part de la humanitat, i això ens fa iguals a totes les persones humanes, diguem-ho així. Hi ha una segona capa, que és la cultural. Ningú es pot desenvolupar ni pot créixer abandonat i sol. Tots creixem en un ambient cultural, lingüístic, paisatgístic, alimentari, i hi ha una tercera capa, que és la individual. I efectivament ningú ha de ser esclau ni de la seva cultura ni de la seva religió, perquè és lliure i en aquest sentit pot aprendre i pot deixar el que vulguem. Per tant, l'universalisme així buit no porta enlloc. Tots som fills d'algun lloc i aquest és el punt de partida per el ser membres de la humanitat o per ser universals. Per tant, aquesta pangea en què tot és igual i tots som el que sigui és falsa, perquè tots som fills d'un determinat ambient, d'un determinat paisatge. Això ens fa i això ens permet de comunicar-los amb gent, doncs, que té les seves identitats. No és veritat que no hi hagi identitats individuals, identitats col·lectives, i això també ens portaria ara, si tinguéssim temps, doncs, a parlar de Catalunya, per exemple, que també pot ser vista des d'aquest punt de vista, perquè si no hi ha un reconeixement de l'altre individual o col·lectiu, doncs llavors passa el que passa, que hi ha imposicions.
Senyor Xavier Besalú, jo li he de dir d'entrada que trobo absolutament interessantíssim i imprescindible aquest debat, i ja li avanço ara que des d'aquesta mateixa emissora aprofundirem en l'elaboració de continguts que vagin en aquest sentit, i per tant, si no li sap greu, ens guardarem el seu telèfon, que crec que tindrem més d'una conversa.
Moltes gràcies a vosaltres i encantat de la vida de dialogar-hi.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia.